Ernest Tortàs, un bon dia.
Bon dia.
S'afegeix a la festa d'aquesta tertúlia del món arracú, després de sentir el qui va ser...
Sí, és una festa, encantat.
Sí, no, és una festa, en fi, sobre el tema europeu. Entra dins de la tertúlia, per tant, pot opinar del que vol. La sessió d'ahir, i què en pensa Ernest Tortàs, que hi veiéssim a Carles Puigdemont i a Toni Comín en els seus escons.
La sessió d'ahir, a veure, nosaltres ens hagués fet com Avers agradat un punt d'ordre per la decisió pel tema de Junqueras, perquè com Avers no la compartim. Sassoli no va donar la paraula a ningú, però us haig de reconèixer que crec que va fer bé, perquè estava demanant la paraula també Vox, i allò tenia el risc d'haver-se convertit en un autèntic espectacle, i crec que pel bé de la institució i perquè l'arribada d'ells dos passés amb total normalitat, crec que al final ho va gestionar bé, us haig de dir. Dit això, sobre la sentència de Luxemburg, crec que és una sentència positiva i força revolucionària. Les sentències de Luxemburg sempre tendeixen a eixamplar l'espai jurídic dels tractats europeus i eixamplar drets. Ningú esperava aquesta sentència, però en canvi era d'esperar que Luxemburg revolucionés la qüestió amb una sentència innovadora, perquè sempre ho fa. I bàsicament el que ha fet la sentència és blindar les eleccions europees i el Parlament Europeu. És una sentència molt important per la institució, no? I des d'aquest punt de vista, doncs ara són eurodiputats de ple dret i poden exercir.
Joan, pregunta-li allò que havies dit abans amb l'Ernest Tortàs, sobre el tema dels Verds i el Puigdemont i Comín.
Sí, bon dia. Aquí s'ha especulat molt a Barcelona sobre les raons per les quals Puigdemont no té grup i ha quedat en el limbo aquest dels no inscrits. Hi ha gent que diu que són maniobres d'esquerra, inclús algun mitjà ha publicat que tu tenies alguna mena d'influència. Què ens expliques d'això?
A veure, us explico que la decisió no està presa, val? Jo el que us puc explicar és que Puigdemont i Comín van demanar l'ingrés a l'Aliança Lliure Europea, i això va estar aturat per la seva depositació, diguem-ne, i ara aquesta petició s'està tramitant. En el grup són membres automàtics del grup aquells partits que són membres del Partit Verd Europeu o partits membres de l'Aliança Lliure Europea. En el cas de Junts per Catalunya no estem en cap de les dues situacions, és un independent que ha de venir al grup, i en tenim molts, però en aquest cas hi ha un tràmit que s'ha d'analitzar i s'ha de prendre una decisió, i estem en fase de debat i de decisió, la decisió no està presa, no? I per tant, en els propers dies ja comunicarem la decisió. També us puc dir que jo no tinc individualment, encara que sigui l'únic diputat verd català, capacitat ni de veto ni de garantir l'entrada, perquè això és una decisió que pren la direcció del grup i no la prenc jo.
I la teva posició personal?
Un comentari personal, sí, digue.
Com?
I la teva posició personal sobre que entrin o no, hi ha coincidències ideològiques, no? És un problema la diferència de programes? O tu personalment, què opines?
Estem tenint ara el debat internament, i per tant el que sí hem dit és que no començarem a expressar públicament les nostres opinions. Jo crec que hi ha arguments per tot. Crec que es pot argumentar perfectament que Junts per Catalunya no és un partit ecologista, per exemple, o es pot argumentar també que hi ha una situació particular de dos eurodiputats i que per tant es pot fer una excepció. Es pot argumentar les dues coses. En aquests moments ho estem debatent i per tant tampoc vull avançar decisions ni el debat que estem tenint.
Alguna cosa més per la taula, si us plau?
Bé, demanar-li... hola, no. Ernest, bon dia.
Sí,
jo li volia demanar a l'Ernest Tortàs una mica que ens situï, és a dir, el paper que poden tenir, és a dir, per la gent que no coneixem la dinàmica europarlamentària, el paper que poden tenir a partir d'ara Carles Puigdemont i Toni Comín. Jo entenc que sí. I també què pot passar quan el suplicatori tiri endavant a propòsit dels seus drets com a eurodiputats. És a dir, jo suposo que tu has vist casuístiques mil i una d'eurodiputats a la cambra, d'adscrits i de no adscrits. És a dir, el paper que poden tenir, les intervencions que poden fer, s'hauran de circunscriure sempre als temes de debat ahir, que jo te reconec que vaig seguir el ple per primera vegada moltíssim de temps, veia uns temps molt pautats d'un minut, molt inflexible amb això, a la responsable que ja hi havia a la mesa, suposo que s'ha de fer per això amb els eurodiputats, és a dir, quin paper poden assumir ara Carles Puigdemont i Toni Comín en clau de reivindicació catalana, i també quin serà el seu paper a partir del suplicatori com a eurodiputats?
A veure, ells són eurodiputats de ple dret, i per tant ara aniran inscrits a una comissió, a diferents comissions parlamentàries com estem, i llavors d'entrada el que poden començar és a treballar els dossiers concrets, a intervenir en els plens dels dossiers que ells portin, si decideixen, que segurament ho voldran fer, entrar en qüestions de política europea, que crec que com a parlamentaris doncs, també ho podran fer. Després, evidentment, hi ha diversos mecanismes en els quals un pot elevar la qüestió catalana. Hi ha maneres de parlar sobre Catalunya en el ple, per exemple, hi ha una sessió els dilluns al vespre en la qual un eurodiputat pot parlar del que vulgui i, per tant, pot fer una intervenció sobre el que vulgui, o també hi ha debats que, d'alguna manera, poden tocar la qüestió catalana de refiló, no? Com, per exemple, doncs, tenim debats molt habitualment doncs, sobre l'estat de dret, per exemple, sobre els drets humans. Vull dir que hi haurà maneres en què ells doncs, podran fer-ho, igual que ho ha estat fent, ho he estat fent jo, ho ha estat fent també doncs, la Diana Riba, o ho va estar fent en Jordi Soler i en Terri Cabres en l'última mandat, o en Ramon Tremosa, no? Per tant, jo crec que són dues coses, no? Podran fer de parlamentari sobre els temes europeus que ells decideixin triar. Aquí és molt important especialitzar-se, perquè aquesta casa és immensa i una ha de saber molt bé sobre què vol treballar. Sí, això és molt... Aquesta casa, en un ple, pot arribar a tractar més de 150 temes diferents. Si un pretén abarcar-ho tot, després no toca absolutament res. És molt important. Bueno, jo estic molt centrat, per exemple, en els temes econòmics i en els temes de drets de les dones, que són les més dues especialitzacions de la casa. Després, cadascú pot triar el que li sembla.
Però com a no adscrits ho poden fer igual? Poden formar part de qualsevol comissió?
Sí, tindran comissions adscrites igual, sí, això està clar, es funciona com, no exactament, però seria l'equivalent del mixt, eh? No és exactament un grup mixt, però seria l'equivalent del mixt.
Ah,
i després sobre el tema del suplicatori. A veure, el tema del suplicatori, el primer que hem de tenir en compte és que el seu tràmit és llarg, val? No serà un tràmit automàtic. Hi ha un tràmit mínim de 2 mesos i hi ha un plaç de fins a 1 any. Llavors dependrà una mica de la comissió jurídica, que és qui la tramita, quina rapidesa li voldrà donar en aquest suplicatori. Jo, si em pregunto la meva opinió personal, a mi m'agradaria molt que abans d'arribar a aquesta votació el diàleg polític amb el nou govern a Espanya estigués ja suficientment avançat com que puguem tenir ja algunes solucions dibuixades. Perquè el que no m'agradaria de cap de les maneres és que, diguem-ne, en un plaç molt breu el Parlament Europeu decideix aixecar-les la immunitat, que tornéssim a entrar en el marc de l'euroordre del jutge flamenc, patint per veure si els envien cap a Madrid a mans del Suprem, perquè això vol dir que seguiríem alimentant la judicialització, que crec que ara amb el nou govern a Espanya tenim l'oportunitat de començar a sortir d'aquí, que és el que a tots ens interessa. No? Per tant, plaços llargs i que comenci el diàleg polític el més aviat possible.
Perquè tu corregeixes a Europa, estaríem parlant que el suplicatori, tenint en compte que ahir Sassoli va donar acus de rebut, però no que hagi començat res, per tant, estem parlant mig any, més o menys?
Sí, normalment la mitja és mig any, i pot ser més, també. Depèn de la comissió jurídica, del ritme que li vulgui donar. Aquí hi ha variables tècniques, la comissió jurídica ha d'analitzar tècnicament la petició de suspensió de la immunitat, però també hi ha una variable política. Els membres de la comissió poden decidir donar-li molta rapidesa o menys.
Tu creus... Avui Carles Puigdemont explicava aquí a RAC1 que la seva idea era demanar a Europa la possibilitat de que li puguin expressar clarament que li diguin que ell pot entrar i pot moure's lliurement per Espanya com a membre de la Unió Europea. Creus que ha de ser així?
Jo crec que té immunitat i aquesta immunitat aplica a tot el territori de la Unió. El que jo entenc, no conec molt l'Espanya, però crec que l'ordre de detenció la té en vigor a Espanya, jo efectivament crec que aquí hi ha una contradicció. Ell té immunitat, hauria de poder circular lliurement per tot el territori de la Unió, crec jo.
Escolta'm, Europa com veu el problema català? És un d'aquests... Quantes comissions hi ha aquí? Més o menys, dius?
Una vintena.
Una vintena.
Mm.
Però, perquè entenguem, Catalunya és un tema que a tot el nombre d'eurodiputats els importa relativament poc?
Té pujades i baixades. Evidentment, amb l'1 d'octubre hem estat en el moment més alt i després hem anat tenint pujades i baixades, no? Crec que en aquests moments es veu la nova situació política a Espanya amb esperança, us haig de dir amb sinceritat. Crec que ha sigut, com a mínim en el meu grup parlamentari, molt ben rebuda la que ha fet Esquerra Republicana amb l'abstenció, perquè ha sigut un gran esforç, i jo els hi vull reconèixer, i aquests dies que estic fent mitjans, no me paro de dir que els hi vull agrair tant al PSOE com a Esquerra, a l'haver sortit de la seva zona de confort, a l'haver assumit que rebrien bufetades per tot arreu, tant a Madrid com a Barcelona, pel que havien fet, però a la vegada, gràcies a la seva valentia, vull tenir una taula de diàleg en marxa, o que estarà en marxa en breu. I això és extremadament important. I crec que en aquests moments, si preguntes a un eurodiputat mig o a un comissari, en aquests moments el que et respondrà sobre Catalunya és: que bé que hi ha una nova etapa, que bé que l'independentisme i el govern de l'Estat comencen a parlar, que bé que podem començar a dibuixar solucions polítiques. Crec que el sentit comú està aquí ara mateix.
Que sembla que Dolores Delgado ja ha estat escollida fiscal general de l'Estat?
Bueno, ho vull respectar, diguem-ne, no? És una decisió del president del govern i ho vull respectar.
I tu, Dorantón, com ho ves?
Bueno, vamos a ver. A mí toda esta algarabada que se está montando sobre la independencia, sobre la, me parece de un cinismo asombroso, ¿no? Viniendo además de quien viene con la trayectoria que hemos tenido de fiscales generales del Estado, ¿no? O sea, el fiscal general o la fiscala general depende jerárquicamente del gobierno, lo nombra el gobierno y claro que lo nombra haciendo uso de su autonomía y de su capacidad de decisión, ¿no? Dicho esto, a mí me surgen dos dudas. Una, ¿hasta qué punto el hecho de haber sido ministra hasta ayer te coloca en una posición de debilidad ante buena parte de la opinión pública, que es muy sensible a este tipo de argumentos, y sobre todo facilita una ventolera y una escandalera mediática que va a hacer imposible tu trabajo? Es decir, no sé cuáles han sido las razones para las puedo intuir, las razones de Pedro Sánchez para designarla fiscal general, pero la escandalera, la ventolera, el ruido va a ser tan, tan intenso que solo por eso se dificulta enormemente que pueda conseguir sus objetivos, ¿no? Que yo supongo que tiene mucho que ver con la estrategia que anuncia la oposición y que ya vimos en la época de Zapatero, que es llevar la política sistemáticamente a los tribunales, ¿no? Y la segunda duda es, bueno, si el objetivo es poner al frente de la Fiscalía a alguien que sea capaz de gestionar ese tipo de situación, es decir, una oposición que va a someter todo lo que hagas a una enorme presión jurídica y que va a estar constantemente presionándote para que actúes jurídicamente contra lo que sea, si es el objetivo, es decir, no hay más fiscales en España. Tiene que ser Dolores Delgado. No hay ningún fiscal o ninguna fiscal que pueda asumir esa responsabilidad, que tenga esa capacidad, ese liderazgo, esa visión jurídica política, porque eso te permitiría cumplir ese objetivo y te quitarías de encima la escandalera que se produjo ayer desde el minuto uno. Es decir, me llamó mucho la atención una de las alertas informativas que yo recibí. Era como titulaba, por ejemplo, la ABC la noticia, ¿no? Politización de la justicia. Ese era el titular. Ni siquiera era el nombre de la nombrada en el titular, ¿no?
Bueno, la clave es qué opina de esto Pablo Iglesias, ¿no?
¿Cómo?
Que la clave es qué opina Pablo Iglesias, porque él estuvo diciendo eso de que estava inhabilitat qualsevol polític que tingués relació amb el Villarejo, quan van sortir aquelles gravacions del Villarejo amb la senyora Delgado. I haurem passat de demanar la dimissió de Delgado ara avui compartir la decisió del Consell de Ministres del nombrament de Delgado.
Però la Fiscalia no és un cargo polític.
Bueno, però és un nombramiento que hace el Consejo de Ministros, con lo cual Pablo Iglesias asume como nombramiento del Consejo de Ministros que una persona que él pidió su dimisión por sus relaciones con Villarejo, hoy en cambio formará parte de la decisión colegiada del Consejo de Ministros del nombramiento de Delgado.
Y tendrá que explicarlo Pablo Iglesias, ¿no? Pero
exacto,
me parece que es más mollar la cuestión de, entre comillas, la independencia del Poder Judicial. Todo este discurso que se está haciendo, no, muerte, porque el Estado de Derecho en España muere todos los días, ¿no? Muerte al Estado de Derecho, a la separación de poderes. Oiga, usted no entiende cómo funciona esto.
Bueno,
o sea, la Fiscalía depende jerárquicamente y orgánicamente del Gobierno, es el Fiscal General o la Fiscal General del Estado, la nombra el Gobierno y debe conseguir las instrucciones del gobierno, respetando siempre, por supuesto, los principios de legalidad y los principios que rigen nuestro ordenamiento jurídico. Pero no es como nombrar al presidente. No, o sea, no es lo mismo nombrar al fiscal general del Estado que nombrar al presidente del Supremo. Si estuviéramos hablando de nombrar jueces, sí. Totalmente. Entonces estaríamos saltándonos la independencia judicial. Pero aquí se trata de una decisión orgánica. Yo la única duda que tengo es el coste político que tiene, ¿no?
No, però el coste polític depèn també de l'accent que hi posin els diferents partits, perquè cada dia muere la democràcia espanyola, però a més cada dia hi ha un cop, i no pot ser que hi hagi un cop d'estat cada dia, m'entens?
Vas cap al ple, Ernest, per cert, o no?
Sí, tenim molta activitat aquest matí.
I,
bueno, tenim un debat sobre el fons de transició justa, per exemple, que és en aquests moments estem debatent-se en el gran paquet climàtic, el fons que ha d'ajudar a les zones més carbonitzades a fer la transició ecològica, que serà un fons molt important, d'un bilió d'euros, i estem debatem aquest ple, per exemple, en una de les coses, la seva composició, d'on sortiran els calés, etcètera, etcètera. Això per una de les coses que discutirem.
Moltes gràcies, Ernest, per haver estat aquí al món de RAC1.
Gràcies a vosaltres, com sempre.